capó de la ciència a la caravana.
Minut i mig que passa de dos quarts de quatre de la tarda. És dimecres i aquesta hora només pot significar una cosa, Nina.
Sí, Joan, ha arribat l'hora d'obrir el capó i ho farem per descobrir molts secrets de la nostra pròpia història. I és que fa unes setmanes es publicava el descobriment de l'evidència més antiga d'una pràctica quirúrgica complexa. Estem parlant de l'amputació del peu d'un individu de 20 anys, ara fa 31.000 anys. Fins ara, la mostra més antiga d'aquest tipus d'intervencions eren de fa 7.000 anys a França, on a un agricultor se li va extirpar quirúrgicament l'avantbraç esquerre amb una eina de sílex. Ara, però, ens situem a la selva de Borneo, la tercera illa més gran del món ubicada al sud-est asiàtic, on s'han trobat les restes de l'esquelet del que encara no se sap si és un home o una dona.
Jordi Serrallonga, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Jordi Serrallonga, que avui ha pujat a la caravana, és arqueòleg, naturalista, escriptor, guia d'expedicions, productor científic i professor col·laborador de Prehistòria, Antropologia i Evolució Humana de la Universitat Oberta de Catalunya. Jordi, com canvia aquest descobriment que ens explicava la Nina als llibres d'història?
Bé, és una pregunta molt interessant, perquè, de fet, canvia moltes coses i d'una altra banda, no canvia res. Quan dic que no canvia res, em refereixo a que gràcies al registre etnogràfic, per exemple, hi ha una sèrie de científics que som arqueòlegs, que som naturalistes, que també treballem amb el registre del present. És a dir, per exemple, doncs, estudiem primats com els ximpancers, els goril·les, per saber de què s'alimenten i que ens doni sospites de què podrien haver emprat els nostres ancestres més arcaics, els que s'assemblaven més a un mico que a un humà. I, per una altra banda, per aquells humans, com és aquest cas d'aquest noi o noia que s'ha trobat a Borneo, que seria un caçador-recol·lector de fa 31.000 anys, doncs en aquests casos ens va molt bé estudiar el registre etnogràfic de molts pobles actuals o subactuals, perquè dissortadament a molts els hem extingit, que podríem dir viuen en uns ambients i viuen en una economia molt similar a la que van tenir els nostres ancestres. Són contemporanis com nosaltres, són tan intel·ligents com nosaltres, però tenen altres formes de vida. Què succeeix? Que quan nosaltres som amb ells, veiem pràctiques que són molt complexes. El que passa que registrar això en el jaciment arqueològic o paleontològic és més difícil. Has de tenir la casualitat de trobar un vestigi que t'indiqui això. I és per això que canvia moltes coses aquesta descoberta, perquè sospites que ja teníem de que aquests caçadors-recol·lectors posseïen un coneixement de la nostra anatomia i dels animals increïble, doncs es constata amb això, ens constata amb el fet de que trobem aquesta intervenció quirúrgica amb aquest noi que, com molt bé heu dit, ja hauria tenir o noia de 19 o 20 anys, però que quan li van fer la intervenció, compte, hauria tingut potser 12 anys, 11 anys, perquè va sobreviure uns 8-9 anys en aquesta intervenció.
Mm-hmm. Ara ens parlaves, Jordi, d'intervenció quirúrgica. Jo sóc dels que penso que a vegades surten articles publicats sobre una troballa històrica i a vegades els historiadors, els paleontòlegs, us deu posar les mans al cap. Amb aquesta troballa històrica s'ha parlat molt comúment de la primera cirurgia de la història. Se'n pot parlar així?
Si considerem cirurgia, doncs sanar un problema de salut a través del que seria pues, una pràctica, valgui la redundància, quirúrgica, es podria dir que sí. Però penseu que en aquest sentit del que us deia del registre etnogràfic, jo convisc des de fa molts anys amb els Hatsabe, que són uns caçadors-recol·lectors que viuen a Tanzània, al llac Eyasi. Va resultar que un cop dels que era fent recerca en allà m'acompanyava un cirurgià doncs, molt reconegut nostre, no?, de casa nostra. I quan eren escorxant, precisament, ells són caçadors-recol·lectors, s'alimenten del que els hi dona el medi, si cacen no és per caprici ni per esport, sinó per menjar, i recol·lecten. I aquell dia, casualment, havien caçat a un mascle de babuí, que és una espècie de primat que té cara de gos, podríem dir, perquè la gent es situï, però realment s'assembla molt a nosaltres. Tota la seva anatomia és molt propera a nosaltres. I bé, quan el van començar a escorxar, aquest senyor, aquest cirurgià, es va quedar doncs, totalment perplexa, perquè resulta que em va dir: Jordi, és increïble, li estan obrint a l'estómac i estan fent absolutament com nosaltres faríem una intervenció, perquè ell és especialista en digestiu, està fent una intervenció com la faríem nosaltres a l'hospital, que en el moment en què obres aquí, en els budells, aquesta pell que n'hi ha aquí a sobre, si realment t'equivoques amb el bisturí, pots provocar un gran problema. I ells ho van fer de manera brutal, encara que era un animal mort, perquè realment el que interessa és que no s'escampi el contingut dels budells, etc, etc. Clar, si realment estan escorxant animals amb aquesta precisió, realment és fàcil d'entendre que si un nen o una nena van tenir un problema amb un animal o es van trencar un peu amb una fractura oberta, que ells apliquessin una cirurgia d'aquest tipus, doncs perquè és la que estan aplicant constantment amb els animals. S'ha de dir que els cirurgians del segle XVII, segle XVIII, segle XIX, pràcticament fins a començaments del segle XX, en aquestes guerres bestials com les de secessió o els vaixells aquests del Nelson, de fet, a la pel·lícula Master and Commander, es veu molt bé. La diferència en què entrevia la paraula cirurgia era aquell que serrava potes i cames, braços amb una serra. És a dir, que això que es diu, ostres, ho van fer amb cura, no sé què, sí, però realment segurament ho van fer amb més cura que el que es feia a nivell militar. Després van arribar els metges i la fusió de cirurgia amb medicina és la que va dir, escolta, compte quan fas això perquè pot venir una infecció, etc, etc. Però sí que és cert que nosaltres tenim un cas previ de Neandertal, on es va trobar un Neandertal que aquest senyor, bueno, les va viure totes. Va rebre un cop a la cara, segurament va caure, i arran d'aquest cop segurament es va quedar sord, perquè li va créixer tota una ossificació en el canal auditiu i sabem que era sord. Tenia una lesió a la cama, concretament dreta, que el faria anar coix i no podria ni córrer ni caminar massa. I després tenia una amputació a l'avantbraç també dret.
Déu-n'hi-do, l'home.
Clar, aquesta amputació sí que no era quirúrgica, segurament va ser per culpa d'un animal o una caiguda o el que fos, però sí que veiem que en aquest cas el que trobem és que aquest individu sí que va sobreviure molts anys en aquestes patologies. Per això, igual que en el cas aquest de Borneo, el que ens dona informació, i això és molt important, que apareguin aquestes restes arqueològiques, de que això de tenir cura dels nostres companys, companyes i familiars, ho feien molt abans els nostres ancestres caçadors-recol·lectors, i ara, dissortadament, ja no ho fem tant nosaltres.
De seguida seguim comentant amb en Jordi Serrallonga aquesta notícia, però, esclar, ara ha dit una cosa que m'ha omplert un ventall de preguntes enorme. Ara em deies, Jordi, que has viscut durant molt temps amb una tribu?
Sí.
Quina era?
Els Hatsabe, i continuem fent-ho. Viuen a Tanzània, sí.
I això et dona informació de com mirem?
Això ens dona informació de com vàrem fer nosaltres segurament moltes coses en el passat. Insisteixo, no són primitius, com es va dir durant molt de temps per part de l'antropologia i l'etnografia més racista, no? Són tan intel·ligents com nosaltres, però sí que els Hatsabe concretament viuen en una economia que nosaltres vàrem abandonar fa exactament uns 10.000 anys. Què va succeir fa 10.000 anys? Va haver un canvi climàtic en el planeta, un gran canvi climàtic, en aquest cas no per culpa de l'ésser humà, sinó per totes les circumstàncies.
Perquè tocava, eh?
Perquè tocava, de fet, sempre toquen canvis, i aleshores, doncs, els caçadors-recol·lectors es van trobar en moltes zones, com el proper Orient, a zones de la Xina, de la Índia, d'Amèrica, que no n'hi havien prou recursos, però ells tenien l'experiència de com creixien les plantes, com era el comportament dels animals, i van començar a fer una cosa que es diu la domesticació. Domesticar vegetals i domesticar animals, que és la ramaderia i l'agricultura. Això ens va permetre sobreviure, però sí que s'ha de dir que aleshores vam canviar la nostra economia. Vam passar d'una economia de predació, que és la que tenen els caçadors-recol·lectors, a una economia de, en aquest cas, de producció. Què succeeix? Que els Hatsabe a Tanzània continuen amb aquesta economia de predació. I aleshores vol dir que, malgrat ser contemporanis, ens donen molta informació de com es fabriquen les fletxes, com els hi posen, per exemple, doncs, els estabilitzadors amb plomes d'ocell, fins i tot com utilitzen mel com a vernís pels arcs, com, per exemple, utilitzen fulles per llimar, com si fos paper de vidre, les superfícies de fusta. Totes aquestes coses, nosaltres no trobem una constància en el jaciment arqueològic. De vegades trobem pol·len d'una planta o trobem, podríem dir, fitòlits d'una fusta. I aleshores diem, ostres, doncs aquí va haver aquesta espècie vegetal, però per què hi era? Clar, quan ets observant a un Hatsabe, ja no tens únicament la punta de pedra de la fletxa, que és el que trobem en un museu, en una vitrina, als museus antics, em refereixo, i la gent deia, i què són tots aquests pedrots, no? Clar, aquests pedrots no signifiquen res si no li afegeixes, pues, el bastó de la fletxa o de la llança o de la falç que utilitzaven ja en el neolític per els primers agricultors, doncs, per la sega, no? Aleshores, clar, quan trobes totes aquestes pedretes en una comunitat i veus com fan tot l'aparell sencer, això ens dona una informació brutal, també d'estructura social, d'estratègies de supervivència, de com fan les trampes, de quines parts de l'animal es mengen i quines no, i això mirem si coincideix amb el que trobem amb el jaciment paleontològic i arqueològic. És una informació meravellosa.
Deia, Jordi, ara m'has obert un ventall de preguntes, havies vingut per una cosa i ara començarem a parlar d'una altra, però és que m'interessa moltíssim tot això que estàs explicant. Com et comuniques amb ells, Jordi?
Bé, amb ells, ells parlen una llengua que és el Hatsane, que és coisànida i és de xasclets i clics. Parlen així. Aleshores, és una llengua molt difícil, molt complicada. No té cap arrel que nosaltres coneguem. De fet, es considera de les llengües més antigues del món. Nosaltres podem establir un arbre genealògic no només dels homínids, sinó també del nostre cognom i de les llengües. No? Aleshores, doncs, amb ells mantenc a través d'un intèrpret, és a dir, que nosaltres xapurregem el swahili, que és com una llengua franca, és com una llengua exitosa que hi ha hagut a l'Àfrica, que aquí no va reeixir mai l'esperanto, però allà sí que el swahili és una llengua que la parlen molts pobles d'Àfrica, molts països, i aleshores ens entenem així. Però, evidentment, la llengua d'ells ja m'agradaria saber-la, però és complexa. Sabem algunes paraules, però molt poques. De tota manera, és un poble que, com quan caça, no parla en veu alta, i quan van les dones a recol·lectar passa una mica el mateix, perquè s'ha d'anar en silenci per la natura, comuniques per gestos i te n'adones que quan portes molts anys amb ells és que no fa falta parlar tampoc, no? Les mirades, les gesticulacions, tot això et dona una informació també increïble.
Està sent interessantíssim el que ens està explicant avui Jordi Serrallonga a la caravana. Clar, ara fa dos minuts estàvem parlant de telèfons mòbils i d'addiccions i jo entenc que la gent es pregunti, però com es viu al segle XXI aïllat de tot?
A veure, és difícil. El que passa és que sí que és cert que, amb el cas dels Hatsabe i d'altres pobles amb els que he treballat, si ells són feliços de la manera que viuen, els hi senten curiositat quan els hi ensenyem un mòbil i quan ens veuen amb una càmera i veuen, ara que tots són pantalles i digitals, i veuen la seva imatge allà, doncs els hi encanta mirar-se i tal. Però és una cosa que dura mitja hora. Quan ja ho han vist, ostres, que ha passat per allà l'animal que has de caçar o la planta que haig de recol·lectar? Doncs m'hi en vaig, no? Uh-huh. En canvi, quan nosaltres anem a un poble i els globalitzem, que els hi obliguem, amb estratègies de tot tipus, siguin violentes o més pacífiques, a consumir uns productes perquè els hi anul·lem els seus recursos, aquí és quan aquests pobles sí que es veuen abocats a canviar. Cada vegada, dissortadament, ho tenen més difícil per viure en un món com el nostre, que és un món globalitzat.
Mm-hmm. Estàvem parlant, però, Jordi, abans de que ens obrissis, com deia, tot aquest ventall de nova possibilitat i de comentar doncs, la teva vivència amb tota aquesta tribu. Estàvem parlant amb l'arqueòleg, naturalista, escriptor, guia d'expedicions, productor científic, professor, col·laborador de prehistòria, antropologia i evolució humana de la UOC, en Jordi Serrallonga, sobre aquest primer homínid, no sabem si és home o dona, i sobre aquesta primera operació, d'alguna manera, no? Se li havia extirpat una cama.
Un peu va ser, en aquest cas, sí.
Com sabem que se li ha extirpat un peu i que no l'ha perdut per un accident, per exemple?
És una molt bona pregunta, perquè, de fet, en la prehistòria, en aquesta arqueologia que fem, que no tenim piràmides i que no tenim coses grosses, ens vam tenir que espavilar en trobar el més petit i en aplicar tècniques molt meticuloses. De fet, la prehistòria és la que va introduir la metodologia molt seriosa a nivell de l'arqueologia, que és excavar per quadrícules, mica en mica, amb el pinzell, eines d'aquestes de dentista, que, de fet, quan et veuen excavar, la gent es desespera. Dius, que has trobat un os de mamut, ves ràpid, no, anem tranquils i tot això. Bé, què succeeix? Que com apliquem gairebé la metodologia Sherlock Holmes, que dic jo sempre, ens fixem en el més petit. I aleshores hi ha una cosa, i és que nosaltres si agafem un os i mirem per microscopia electrònica, fins i tot moltes vegades a ull nu o amb lupes binoculars, no? Però la microscopia electrònica a vegades ens ajuda encara a discernir millor. Però si mirem una marca amb un os, podem saber si aquella marca l'ha deixat un animal o aquella marca l'ha deixat, per exemple, una eina de tall nostre, és a dir, un ganivet de sílex o alguna cosa per l'estil. En aquest cas, en aquest peu que s'ha vist, si hagués estat un peu esquerre amputat per un animal, veuríem doncs, tota una trencadissa en l'os brutal, veuríem com tot aixafat, tot esclafat. En canvi, aquí s'ha vist que el lloc pel lloc que estava amputat a l'os, hi havia un tall obliqu molt net. Això vol dir que aquest tall net s'ha fet amb un ganivet o alguna cosa per l'estil. Això és molt similar a quan nosaltres estem en un restaurant o estem a casa menjant pollastre o estem menjant una peça de carn i hi ha os. Quan veiem que en aquell os hi ha un tall sec i molt fresc i molt recte, és que allò ho va fer el carnisser o la carnissera amb un ganivet o amb una serra, fins i tot. En canvi, si veiem que l'os presenta tot arrodonit i tot això, vol dir que allà el que estàs fent és descarnar-ho tu, una cuixa de pollastre, ho estàs descarnant amb el teu ganivet, no? I en allà, si després estudiéssim a l'os amb el que hem menjat, podríem veure les marques que hem deixat, no només amb el nostre ganivet, sinó amb les nostres dents, és a dir, que tot deixa marques. I en aquest cas, en aquest peu, s'ha vist que va ser amb uns estris i que va ser d'una manera intencionada. Sabem que va sobreviure? Doncs perquè, clar, la gent dirà, bueno, com no sabeu que ho van fer als 20 anys o als 19 anys i que no us va fer de petit. Sabem que es va fer de petit, de quan era un infant, perquè quan s'amputa un os, a sobre d'aquest os es calcifica, es fa com una mena de protuberància, d'ossificació, i aleshores, doncs, aquí s'ha detectat això, que aquest individu va sobreviure amb això. Penseu que n'hi ha trepanacions al neolític, que vol dir forats en els cranis, que també sabem que algunes van ser exitoses. Això estem parlant ja d'aquest moment de la producció de fa 10.000 anys, de fa 8.000 anys, que hem trobat individus que els hi van forar el crani, segurament pues, perquè tenien doncs, un molt mal de cap o perquè tenien un hematoma, s'havien donat un cop i veien que s'estava inflant el cap i van pensar, ostres, pues, si drenem, millor se salvarà, no? O per un tema de màgia, el que fos. Doncs sabem que la majoria es van morir, perquè veiem que la trepanació és molt fresca, vol dir que li van fer i el pobre va morir, però si veiem que es va tancar gairebé després del forat és que aquell individu va sobreviure. Per tant, ja veiem que els inicis de les tècniques d'intentar sanar la gent ja van començar de molt abans, a través de plantes, a través de petites incisions, de petites ferides que es feien, no? Pues com ja sabem, no? Això, penseu que això va durar gairebé fins a l'edat mitjana, no? A la medieval, que encara estaven amb les sangoneres, no? I fent-les pues fent-se a la gent per treure'ls i els mals, no? De fet, les autèntiques metgeses eren les bruixes i les metzineres, no? Se'ls deia així, però eren les que tenien coneixements més aviat mèdics, no? El que passa que als metges no els hi feia gràcia, això.
Intueixo, Jordi, que deu ser complicadíssim, si no impossible, saber el per què se li va tallar el peu, no?
Segurament, si aquest nen o nena doncs, va tenir una fractura oberta, que només que caiguis per un barranc o que, per exemple, fiquis el peu entre dues roques i dues roques es tanquen i te la xafen, pues, o un accident que has tingut fins i tot amb un animal, no? Que, per exemple, t'enganxi una hiena pel peu i te vagi arrossegant. Pues, això que succeeix, que l'individu se salvarà si li pots amputar el peu, pues, entre altres coses perquè, si no, ells seran prou intel·ligents per saber que les ferides s'infecten. Amb els Hatzabe, que us deia abans, conec un Hatzabe que li diem a l'home lleopard, i és perquè és un noi que, quan era petit, jugant, amb uns companys, van trobar unes cries de lleopard i les van agafar. Clar, va venir la mare lleopard i aleshores els va atacar. Tots dos van poder fugir i ell el va enganxar i gairebé va morir de totes les ferides que tenia, no? Va perdre un ull, tenia tot el cos ple de ferides i es va salvar. Realment s'hagués tingut que morir tècnicament, si haguéssim estat nosaltres sense un metge ens moríem, només perquè hi ha de les esgarrapades i de les mossegades amb la carronya que tenen aquests animals en les urpes i a les dents s'hagués infectat tot, no? Pues a ells, gràcies a unes plantes que tenen que fan com unes cataplasmes, etc., es va salvar. Per tant, veiem que l'ús de medicines i l'ús de tècniques mèdiques ve de lluny. Els ximpancers mateixos ho fan. Els ximpancers utilitzen fulles i plantes medicinals per sanar certes malalties. És a dir, que és un tema apassionant.
Uau. Jo que sóc d'aquells que penso que no tots hem de saber de tot, deixa'm-ho preguntar a tu, Jordi, també, perquè ho hem dit diverses vegades, però com deia, no tothom hem de saber de tot. Quan parlem de sílex, de què estem parlant?
Sí, perdoneu, que és cert, el sílex seria la pedra foguera, potser així la gent li sona més, i és allò que en els pobles la gent feia servir a vegades fins i tot com a encenedors i tal, no? Si treus amb sílex i, per exemple, doncs amb un parell de sílex pots fer xispes, no? I de fet això ho utilitzaven en les pistoles, en les escopetes, els mosquetons antics. El que es posava era un tros de sílex tocant a la pólvora, i quan el percutor, que era de metall, tocava el sílex, doncs saltaven espurnes, no? De fet, en els pobles també s'utilitzava per tallar, doncs, el que eren les espigues del cereal i tot això, no?, que es feien aquelles plataformes de fusta totes plenes d'ascles de sílex. Es diu pedra foguera o pedernal en castellà, la gent no el coneix anar també.
Abans ens comentava la Nina que la troballa més antiga fins ara coneguda tenia 7.000 anys, però què comporta que l'actual tingui aquests 24.000 anys més d'antiguitat?
Això és bo, és molt bo, perquè és això que us explicava, que a molts no ens sorprèn, perquè ja estaven convençuts d'això, però en ciència, fins que no trobes l'evidència, només pots fer un compte, només pots imaginar-t'ho o pots dir possiblement, hipotèticament. Clar, l'avantatge d'aquesta descoberta és que ja et dius, mira, ja no és una hipòtesi, ja no és una especulació, sinó que ja han trobat una prova de que realment això va anar així. De tota manera, insisteixo, en els neandertals i fins i tot en homínids anteriors, ja Homo ergaster, i fins i tot s'ha trobat ja alguns individus que podrien ser anteriors a Homo ergaster, hem vist individus que van patir patologies que sense ajut dels companys no haguessin sobreviscut. És més, jo vaig estar observant durant molt de temps el Serengeti a una lleona que li mancava una cama, i aquesta lleona vivia en comunitat. Jo em pensava que era una lleona que acabava de perdre la cama. No, era una lleona molt vella, i tota la resta del grup l'esperava constantment. I és perquè representa que ella era la veterana i els hi portava als llocs on hi havia cacera i li deixaven menjar. Això vol dir que no només és en el cas dels humans i dels primats que hi ha empatia cap a l'altre o solidaritat cap a l'altre, sinó en el món animal ho observem sovint. Els elefants ho fan, en aquests lleons que us dic ho hem observat, i moltes vegades veiem individus que ajuden a d'altres, no?
Ens queden pocs minuts, però vull encara preguntar-li moltes coses a en Jordi Serrallonga, que avui ens acompanya. Esclar, estem parlant d'aquestes restes, perquè han estat notícia els darrers dies, però són unes restes que es van trobar ja el 2020, i no ha estat fins ara que hem conegut els resultats d'aquesta investigació. Quines passes es segueixen tot just després de trobar aquestes restes?
Sí, això també és molt interessant, perquè quan la gent parla d'arqueologia, moltes vegades, o de paleontologia, ens imaginem o a l'Indiana Jones o els del Jurassic Park, no?
Clàssic,
que tot es basa, com si diguéssim, en el que és la recerca de l'objecte. Evidentment, jo sempre defenso tant la figura de l'Indiana Jones com el de l'Alan Grant del Jurassic Park i tal, perquè, de fet, l'aventura és bona i la ficció també és bona. Però s'ha de dir que, certament, en arqueologia, el temps que passem a l'excavació és ridícul comparat amb el temps que després estem estudiant aquelles restes. Moltes vegades la gent em diu, per què no us passeu tot l'any excavant? Per exemple, a llocs com a Orce, a Tapuerca, a l'Abric Romaní, clar, la gent diu, ostres, però si es troben coses tan maques, excaveu tot l'any. Bueno, primera, que no n'hi ha diners per fer-ho. I segona, que si es fes així, no n'hi hauria mai temps d'estudiar tot això. Per exemple, un mes d'excavació vol dir després 11 mesos d'estudi de laboratori. En aquest cas concret, segur que el que els va passar és que tu trobes la resta. Potser a l'inici no t'has adonat que allò té una cosa especial, però després quan el paleontòleg o l'arqueozoòleg o el palinòleg, si són pòlens, etc., està estudiant tot allò, diu, ep, que aquí n'hi ha unes coses molt interessants, anem a estudiar-les, anem a buscar or en el microscopi electrònic, anem a restaurar bé la peça, anem a netejar-la bé, anem a dibuixar-la, anem a fotografiar-la, tot això és un temps. I després arriba el moment de publicar. Quan tu tens tot això, no pots dir, va, ho publico i jo com penso això, sinó que ha de passar un referis. És a dir, que tu dius, jo crec que aquesta va ser la primera intervenció quirúrgica. Aleshores, això ho envies en una revista com és Nature, i més quan és Nature, les coses triguen més, perquè són tant Nature com Science, són les dues revistes de referència en el món de la ciència. Tothom vol publicar allà perquè vol dir molt de prestigi, però compte, per publicar allà has de passar el control de molts científics i científiques que diran, estem d'acord o no estem d'acord. Segurament un millor et diuen, mira, revisa això o revisa l'altre. Aleshores, doncs, un cop tothom està d'acord, diuen, bé, ara ja es pot publicar. I és per això que moltes vegades ens sortirà això. Ostres, una troballa feta el 2020 i es publica el 2024. Això és una cosa que és normal. És normal.
Parlant de publicar, un dels darrers llibres d'en Jordi Serrallonga és Dioses con pies de barro, on dius, Jordi, que la pandèmia de la Covid ha mostrat la fragilitat de l'ésser humà, i remarques que els humans ens creiem en el cim de l'escala evolutiva. No hi som?
No. De fet, durant molt de temps havíem pensat que l'evolució és en forma de piràmide. Aleshores, allò, insectes a baix, els vegetals, després amfibis, rèptils, aus, mamífers i l'humà a dalt de tot. No, no, hem d'invertir aquest esquema. I Darwin va ser un dels primers que ens ho va fer veure, no? Que tots venim d'un ancestre comú i aleshores hem de veure com a forma d'arbre i a partir d'un tronc n'hi ha unes branques principals i totes les fulles de l'arbre, si ens imaginem una acàcia, som les diferents espècies que n'hi ha al món. Per tant, estem tan evolucionats com un ximpancé i com una mosca i com una rata i com una falguera. Si una falguera hi és en el món actual és perquè és necessària i si una mosca és en el món actual també i nosaltres també. Què succeeix? Que mentre parlàvem abans de caçadors-recol·lectors, els caçadors-recol·lectors es creuen animals, es creuen com una cosa més dins de la natura. Nosaltres ens hem cregut que érem especials i hem pensat que havíem superat la selecció natural que ens plantejava Darwin. Senzillament, la pandèmia és un únic exemple, juntament amb el canvi climàtic i d'altres, de que realment l'humà és un ésser viu. I si no respectem les lleis de la natura, no vol dir que la natura es vengi, sinó que la natura va a la seva i aleshores, si nosaltres no ens acabem d'adaptar del tot, ens podríem extingir perfectament. I, de fet, no ens ha d'espantar l'extinció. El que no volem és que ens passi d'aquí poc i si nosaltres obrem bé, hauríem de viure molt millor. No?
L'home està en constant evolució? Hi haurà homínids més intel·ligents que nosaltres?
Nosaltres estem en constant evolució. La prova és la pandèmia. El que passa és que jo sí que no penso que arribarem a homínids diferents a nosaltres en quant a forma de cap, o més alts, o més baixets, o podríem dir amb una altra pinta, no? Allò que a vegades surt a les portades de revistes, a l'humà del futur, i surt amb un cap superenorme i amb uns ulls enormes. Això seria lamarquisme, això seria dir, jo desitjaria tenir un cervell més gran i acabarem tots amb cervells més grans. No, la natura actua per mutacions. El que sí que serem humans, que anirem patint malalties que fins ara no coneixíem, tindrem canvis en el nostre genoma perquè nosaltres anem evolucionant, la pròpia barreja genètica ens fa evolucionar. És genial veure que ara en un poble o una ciutat, si a qualsevol persona li féssim una anàlisi de genoma, trobaríem que té ancestres, o millor, de tota mena. Ara hem trobat que tenim gens de Neandertal, que tenim gens de Denisovans. Això és fantàstic, és una barreja brutal, però estem sotmesos a aquestes lleis de natura.
Qui vulgui llegir-ho tot plegat té aquest llibre d'en Jordi Serrallonga, Dios es con pies de barro, per cert que has publicat un altre, juntament amb Gavi Martínez i Joana Santamans, Mite, vida i extinció, animals invisibles. Ens queda un minutet, però sí que et vull preguntar quin tema tractes en aquest llibre.
En el d'animals invisibles tractem precisament els animals que s'estan fent invisibles per culpa de l'acció humana. N'hi ha de mítics, n'hi ha d'extints ja de fa lluny, però estem extingint la pràctica majoria d'espècies.
Interessantíssima conversa, sobretot plegat avui amb l'arqueòleg, naturalista, escriptor, guia d'expedicions, productor científic i professor col·laborador de Prehistòria, Antropologia i Evolució Humana de la UOC. Per cert, Jordi Serrallonga, quantes hores té un dia de Jordi Serrallonga? Perquè, clar, per fer tot això, déu-n'hi-do, eh?
No m'ho preguntis perquè necessitaríem un altre programa.
Jordi, gràcies.
Moltes gràcies. Molt.